Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest dimecres 11 de maig.
Espai informatiu amb contingut sobre la campanya electoral. Eleccions municipals del 22 de maig a l'Ametlla de Mar.
Bé, avui en aquest espai recordem que aquesta tarda a les 8 del vespre a través de la Cala RTV, aquí al dial del 107.3, tindrà lloc el debat electoral on els candidats de les diferents formacions polítiques debatran sobre economia, gestió i urbanisme. En el cas de Convergència serà Antoni Montagut el que participarà al debat i des d'Aimar, Adrià Figueres.
Espai informatiu amb contingut sobre la campanya electoral. Eleccions municipals del 22 de maig a l'Ametlla de Mar.
I pel que fa a altres informacions locals, avui parlem de que ja està en marxa el passeig de la Cova Gran. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha recuperat aquest espai durant molt de temps privatitzat per convertir-lo en un passeig al qual podran gaudir tots els caleros. Les obres d'adequació del passeig de la Cova Gran, de prop de 1.000 metres quadrats, ja han començat. El cost d'aquest projecte l'assumeix el 100% la Direcció General de Costes del Ministeri de Medi Ambient, ja que l'Estat n'és el titular. Segons aquest projecte elaborat per Costes, sota la supervisió, això sí, del Consistori Calero, es realitzarà un passeig litoral que sigui continuïtat de l'existent. Per aquest motiu, s'utilitzaran materials com la pedra seca que donaran una unitat estètica a tot aquest recorregut. D'altra banda, aquesta setmana s'han iniciat les obres de recuperació de les escales que donen al port. L'objectiu és aconseguir tot un passeig costaner del qual podran gaudir tots els caleros i caleres. Escoltem Joan Prous, arquitecte municipal.
La idea és una mica seguir el que és el passeig que hi ha actualment, el passeig marítim que hi ha, i continuar cap a la passa al canó. Llavors, l'actuació s'emmarca dintre aquesta línia. Volíem seguir els mateixos acabats, és a dir, m'emposteria de pedra natural, com hi ha ara en aquesta banda, amb una barana d'acer inoxidable que pugui estar a tota la banda allí, i a més, posar-hi el que és les escales que havien desaparegut i que ara les recuperarem una altra vegada.
Recordem que l'any 1990 els veïns de l'edifici Cova Gran van col·locar una porta que no es tancaria fins al 2011. Per tal de frenar l'accés al camí. El 5 de març del 2008, la justícia va donar la raó al Consistori Calero de forma definitiva en relació al canvi d'alineació del solar Cova Gran situat al carrer Mediterrani sense número, en el marc del nou pla d'ordenació urbanística municipal. I finalment, el passat 23 de novembre del 2010, l'Ajuntament va fer efectiva l'ocupació d'aquest espai, el primer pas del nou passeig de la Cova Gran. Emprenem ara el bloc comarcal. Arxivada la denúncia contra Saura i Boada per obstrucció a la justícia. La titular del jutjat de Gandesa que instrueix el cas de l'incendi d'Horta de Sant Joan, Laura Martínez Salom, ha decidit arxivar la denúncia contra l'excúpula del Departament d'Interior de la Generalitat per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia presentada per l'acusació particular i per la qual s'havien obert diligències prèvies. La denúncia es basava en les declaracions de l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferraz, en què assegurava que havia rebut pressions del llavors conseller Joan Saura i del segon del Departament d'Interior, Joan Boada, perquè canviés les seves declaracions i no parlés més de descoordinació en les tasques d'extinció de l'incendi. També tenia en compte el testimoni del cap de bombers voluntaris d'Horta, Vicent Creus, el qual va assegurar haver rebut pressions dels comandaments dels bombers per la seva visió discrepant en el decurs de la comissió parlamentària sobre l'incendi. Així, a més de Saura i Boada, la denúncia també s'adreçava i demanava la declaració dels excomandaments del cos, Joan Rovira, Agustí Gatell i Antoni Rifà. En una interlocutòria datat del passat 4 de maig, a la qual va tenir accés al Diari de Tarragona, la jutgessa va acordar el sobreseïment lliure de les actuacions en considerar que els fets no eren constitutius de delicte. Segons va apuntar la resolució del relat de Ferraz, no es pot desprendre que la cúpula d'Interior volgués influir perquè modifiqués les seves declaracions. Música. Campanya a les institucions contra els pous de Repsol. Prendre el pols a l'àmbit local per conèixer quins són els ajuntaments que conflueixen en la seva lluita. Aquesta és la darrera acció que ha emprès la plataforma Futur o Petroli, que ha enviat a tots els consistoris que estan situats al llarg del litoral del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre una carta a través de la qual se'ls demana si s'oposen als dos nous pous de cru que Repsol té la intenció d'explotar a l'entorn de la plataforma Casablanca, ubicada a 54 quilòmetres davant de la costa de Sant Carles de la Ràpita i a uns 45 del Delta de l'Ebre. L'entitat ecologista ha decidit dur a terme aquesta consulta en clau electoral i per això també ha sol·licitat als ajuntaments que el remetin la seva resposta el més aviat possible, ja que abans de les eleccions municipals del 22 de maig l'associació voldria donar a conèixer públicament la llista de les corporacions contràries al projecte de la companyia petroliera. Cap rastre dels cunyats a la finca de Ramon Lasso. Els Mossos d'Esquadra van protagonitzar ahir una segona jornada maratoniana de recerca dels cossos de la veïna dels Pallaresos, Júlia Lamas, i el seu cunyat, Maurici Font, de qui els seus familiars no tenen notícies des del març del 2009. A partir de les 8 del matí, els agents van continuar escorcollant els diferents espais d'una parcel·la de 6.000 metres quadrats situada al costat del polígon Riu Clar de Tarragona, on temps enrere cultivava Ramon Lasso, que l'1 d'abril va ingressar a la presó acusat de la mort dels dos desapareguts. Cal recordar que en l'època dels fets Lasso, que ara és a Cambrians, era el company sentimental de Júlia. Tal com sempre havien reclamat els familiars de les presumptes víctimes, dilluns va començar aquesta inspecció en profunditat amb l'ajuda d'un georadar, que és un aparell que detecta canvis en el subsol fins a una profunditat de 4 metres. El novembre del 2009, de fet, ja es va efectuar un primer rastreig a la zona sense que s'obtingués cap resultat. Per facilitar el pas del georadar, ahir també es va desbrossar la finca i es va allisar l'or amb una retroexcavadora cedida pel Ministeri de Foment fins al terreny. A més, es van desplaçar els bombers i membres de la unitat subaquàtica dels Mossos, que es van encarregar de buscar els cadàvers en un pou que hi ha a la propietat, on queden uns 10 metres d'aigua. Totes les actuacions, que van acabar a última hora de la tarda, van obtenir un resultat negatiu. Fonts del cos autonòmic, però, van confirmar que es tornarà a repetir una altra recerca en aquest espai, si bé no van saber precisar si seria avui. Van admetre, això sí, que malgrat que tot sembla indicar que l'arrestat hauria comès els crims en aquest terreny, potser hauria desplaçat els cadàvers a un altre indret, ja que la possibilitat de trobar els cossos a la finca sembla cada vegada més remota. Cinc víctimes en 15 dies disparen la sinistralitat mortal a les carreteres. Els cinc morts que hi ha hagut a les carreteres de les Terres de l'Ebre en 15 dies, entre abril i maig, han trencat la tendència positiva de sinistralitat mortal. Aquest 2011, el nombre de víctimes mortals ja s'eleva a 7, la mateixa xifra registrada durant el mateix període de l'any passat, segons les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit. Malgrat aquestes dades, durant el primer trimestre de l'any només es van comptabilitzar dos morts, tots dos durant el mes de gener. Al febrer i al març no es van registrar víctimes mortals, un fet poc freqüent durant dos mesos consecutius, ja que en l'última dècada aquesta circumstància només ha passat el 2009 i el 2003. La baixa sinistralitat mortal dels tres primers mesos de l'any es va alterar el mes d'abril amb l'accident de trànsit de Garcia, que es va saldar amb tres morts. Un xoc frontal entre un tràiler i un turisme a la C-12 va provocar dos morts i una tercera persona va perdre la vida el dia següent a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. La setmana passada es van produir dos accidents amb dues víctimes mortals més. El primer, el dia 4, en què un jove de Tarragona va perdre la vida quan el seu vehicle va topar frontalment contra un autobús escolar a la C-12 a Tortosa, i el segon, el dia 8, a la Nacional 340, en què va morir una veïna de Tortosa de 54 anys. I anem ara cap a Tortosa. El programa educatiu Descobreix la teva ciutat i incorpora nous espais. Els alumnes tortosins participen en una nova edició del programa educatiu Descobreix la teva ciutat, pensat per apropar els espais i serveis que Tortosa els ofereix i ajudar a conèixer el seu funcionament, així com educar-los en els valors de la ciutadania i el civisme. Aquesta edició arrenca amb un nou circuit d'espais per visitar. A les ja tradicionals activitats a la comissaria de la policia local, l'edició l'edifici de l'Ajuntament, la Tortosa Modernista, les muralles, el Parc Municipal i el Mercat. S'afegeixen ara a la Casa de la Música, l'Arxiu Històric Comarcal, el Centre d'Interpretació del Renaixement i la Casa dels Gegants. Estem ara dels esports. Parlem ara de la Lliga Costa Daurada de Futbol Sala, que ja ha finalitzat, tenint com a campió el Coafer. Però recordem quins van ser els resultats. En l'anada de les semifinals, el Barxinxin va guanyar per 5-3 al Coafer i l'Akper va perdre per 1-4 davant de la Xerranca. En la tornada de semifinals va ser la Xerranca que va guanyar per 3-1 a l'Akper i el Barxinxin va perdre per 0-4 al Coafer. I després, amb els enfrontaments posteriors, la Lliga va finalitzar de la següent manera: amb el Coafer com a campió, amb la Xerranca com a sotscampió, en el tercer classificat va ser el Barxinxin i el quart l'Akper. Repassem ara l'actualitat en forma de titulars. En la informació electoral recordem que aquesta tarda a les 8, a través de la Cala RTV, al 107.3, hi tindrà lloc el debat electoral on els candidats a les diferents formacions polítiques debatran sobre economia, gestió i urbanisme. En marxa el passeig de la Cova Gran. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar s'ha recuperat aquest espai durant molt de temps privatitzat per convertir-lo en un passeig al qual podran gaudir tots els caleros. A Comarques, arxivada la denúncia contra Saura i Boada per obstrucció a la justícia, la jutgessa de Gandesa afirma que les presumptes pressions a l'alcalde d'Horta perquè no parlés de descoordinació en l'incendi no són constitutives de delicte. Campanya a les institucions contra els pous de Repsol. Els ecologistes envien una carta als municipis costaners on se'ls demana si estan d'acord amb els nous jaciments a l'entorn de la plataforma Casablanca. Cap rastro dels cunyats a la finca de Ramon Lasso. Els Mossos, però, confirmen que faran un nou escorcoll al mateix terreny. 5 víctimes en 15 dies disparen la sinistralitat mortal a les carreteres. Els 5 morts que hi ha hagut a les carreteres de les Terres de l'Ebre en 15 dies entre abril i maig han trencat la tendència positiva. El programa educatiu Descobreix la teva ciutat a Tortosa incorpora nous espais. I als esports, us hem parlat de la Lliga Costa Daurada de Futbol Sala que ha finalitzat tenint el Coafer com a campió, a la Xerranca com a sotscampió, el tercer classificat ha sigut el Barxinxin i el quart l'Akper. I això és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dimecres. El control de so ens ha acompanyat Maria Martí i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció.